Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Ja m'entens, el programa LGTBIQ i més de Catalunya Ràdio.
Hola a totis! Aquesta setmana, ja m'entens, contra la LGTBI-fòbia anem per totes bandes. Una entrega on mostrem diverses propostes que el que fan és lluitar contra la LGTBI-fòbia. Una d'elles, el dia que va morir David Bowie, una obra de teatre que es pot veure a l'Acadèmia i que mostra diversos aspectes de la LGTBI-fòbia. En parlem amb el director, en Pau Colla, amb l'autor del llibre, en Sebastià Portell, i amb l'actor protagonista, en Lluís Febrer. S'ha creat un projecte de realitat virtual que vol lluitar contra la LGTBI-fòbia. Es diu Sota la pell. En què consisteix? En parlem amb una de les seves responsables de la cooperativa Suara, la Bàrbara Outeiro. I el cineasta Adrián Silvestre ens presenta Cobijo, un documental que reflecteix com un grup de persones conviuen en un refugi per a persones del col·lectiu LGTBIQI+, a Guatemala. Volem fer del Ja m'entens un espai segur, lliure de LGTBI-fòbia. I per començar, l'únic que us demanem és que estigueu a punt perquè comencem.
Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen.
El 10 de gener del 2016 va ser un dia que molta gent recordarà al calendari. Van passar coses com aquesta.
Soc conscient de les circumstàncies en què se celebra aquesta sessió d'investidura. No les vull amagar perquè crec que, en primer lloc, cal donar explicacions a la cambra i a tots els ciutadans que permetin entendre per què hem arribat fins aquí.
Hem arribat fins aquí i, déu-n'hi-do, tot el que va passar després d'això ja fa 10 anys. Sembla una eternitat, però guaita, 10 anys. I també van passar coses en el món de la música, coses com aquestes.
Look up here, I'm in heaven.
David Bowie ha mort als 69 anys. L'icònic cantant i actor ha mort a causa d'un càncer contra el qual lluitava des de feia un any i mig. Bowie ha mort a casa seva, envoltat de la seva família, només 3 dies després d'haver publicat el seu últim disc, Black Star, que va coincidir amb el seu aniversari. Blai Mercè, bon dia.
Bon dia, Neus.
Diuen un disc que es pot considerar, efectivament, premonitori.
Sí, està ple de referències a l'amor. Sense anar més lluny, aquesta cançó, Lazarus, comença dient "Mireu, sóc el cel", i acaba dient que seré lliure com aquest ocell.
I aquesta data també és important en el calendari perquè és el punt de partida del dia que va morir David Bowie, una obra que es pot veure al Teatre Acadèmia fins al 31 de maig i que és una adaptació del llibre de Sebastià Portell. I per parlar-ne, comptem amb el director, en Pau Colla. Hola, Pau, què tal?
Hola, bones.
Com
molt
estàs?
Bé. Beníssim.
Molt contenta que tornis a ser aquí, els amantens.
Sí, sempre, sempre és casa.
I tant, doncs, moltes gràcies per considerar-ho així. I també comptem amb el protagonista de l'obra, en Lluís Febrer. Hola, Lluís.
Hola, què tal?
Com estàs?
Molt bé, primera vegada.
Ah.
Jo? Tu ja has vingut, eh?
Jo sí, olé, sí, sí, aquí ja passe VIP.
Sí, anàvem a dir la targeta d'oro de com d'aquell programa innombrable.
L'innombrable.
Però sí, 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 ja has vingut. Vas venir a presentar Pols de Diamant.
Pols de Diamant, Cavallet.
Cavallet
el nom
i el nom volgut.
Clar, totes.
Que, totes. Tot el que fas a LGTBI...
És que aquí. No faig altra cosa, llavors, no sé fer altra cosa.
I qui també fa moltes coses a LGTBI i qui també ha vingut molt al programa i hem parlat moltíssim és amb en Sebastià Portell. Hola, Sebastià, què tal? Com estàs?
Hola, molt bé. He vingut aquí a reivindicar també la meva targeta, a més que és daurada.
També. La targeta daurada Queer. Sí. Doncs mira, en 200 programes que estem a punt de fer-los, Lluís, aquí t'esperàvem, també. Vull dir que, a més, he quedat jo fatal perquè en Lluís m'ha dit, coneixia el programa, i dic, doncs jo no t'havia anat a veure fins a la mort de David Bowie.
Vull dir que... Però ja has vingut.
Sí.
Primera
això
vegada
sí.
Per tu, primera per mi.
Escolteu, a totes les persones que passen pel Ja m'entens, us preguntem amb quins pronoms voleu que ens dirigim a vosaltres. Sebastià.
A mi amb el masculí mateix va bé.
Pau.
També el masculí.
Lluís.
Ens podem parlar tots en masculí, tot doncs, i que utilitzo els dos.
Sí,
doncs així ho farem i així ho respectarem. Pau, ara ho comentàvem, aquesta obra està basada en la novel·la d'en Sebastià Portell, del mateix nom. Qui va fer el primer pas? Tu, en Sebastià, per adaptar la novel·la, qui es va posar en contacte?
Vaig ser jo. Jo sempre faig el primer pas. Amb tot.
Tot.
I a vegades m'ha de bé i a vegades no. De fet, és un projecte que ha estat molt, ha estat bastant carambola, perquè jo m'has posat a contacte amb en Sebastià per fer un monòleg fa ja un bon grapat d'anys. I en Sebastià va estar super, super in des del principi. I després, aquest projecte, així com estava concebut, no se va poder dur a terme i va aparèixer Literactua, va aparèixer la Fundació Mallorca Literària i Produccions de Ferro per convidar-me a fer una adaptació d'una novel·la i vaig dir, no, ja la tinc.
I era el dia que va morir David Bowie. I què vas pensar, Sebastià, quan et van dir, ei, vull fer això?
Jo vaig pensar, quina passada i quin privilegi, que primer que algú se'n recordés d'aquesta novel·la tants anys després. Jo crec que la primera vegada que en Pau me va fer aquesta proposta devia fer 7 anys, o 6 o 7 anys que s'havia publicat, i després veure com ha arribat a bon port dins aquest cicle Literactua és el que deia en Pau, una carambola i un superregal.
Deixeu-me dir que el dia que va morir David Bowie també hi podem trobar a la Catalina Florit i en Xavi Frau i una altra de les persones que també tenim aquí, en Lluís Fabré. Lluís, tu com hi arribes el dia que va morir David Bowie?
Doncs jo hi arribo perquè tant en Pau em va proposar per poder fer aquest projecte de Literactua i jo encantat perquè vaig marxar, jo soc de Menorca, vaig venir a Barcelona, vaig començar a treballar aquí i havia fet molt poques coses a casa. Uh-huh. Així que va ser una oportunitat de poder també posar arrels professionals.
Doncs anem a escoltar una miqueta aquestes arrels professionals, com se senten al Teatre Acadèmia.
Mira, fill, no puc pus. M'han telefonat del Servei Social de Palma, que l'han trobat mort. Estirat davant d'una oficina de la Caixa. Una hipotèrmia fulminant. Que pots imaginar, Tom Paret ha fracassat en el seu intent de fugir de tot. I per ventura mos ha fet perdedors a nosaltres també, així. Em sento tan identificada amb la Carrie Bradshaw, tot i que a voltes m'agradaria ser més així com la Samantha. O més així com tu.
Com jo?
Sí, més...
Més marrana.
Més liberal.
Liberal.
Sí, ja m'entén.
Ja m'entens. Sí, era una promo. Per això els talls han d'acabar de manera correcta. Wow. Sí. Gràcies, Pau, per la promo. És fantàstic,
estava
m'encanta.
Estava tot pensat.
I també amb Sebastià, també, gràcies. La va escriure 4 anys abans que naixés el programa, però gràcies. S'ha de dir que aquesta obra, això, es va fer primer a Mallorca, ara ha arribat a Barcelona, però també com ha estat a l'acollida tant a Mallorca com a Barcelona?
No sé, crec que molt bé, no? També les circumstàncies eren diferents perquè a Mallorca estava contextualitzat dins aquest cicle, dins aquesta cosa de més cura, que al principi era un joc, no? Aquesta història de Literactua, que som, perquè no ho sàpiga, som tres dramaturgs de ses illes, nosaltres ho podem dir, de ses illes, que cadascun d'ells tria una novel·la per adaptar-la i el mateix repartiment, que en aquest cas eren en Lluís, na Catalina i en Xavi, feien ses tres. Aleshores sí que hi havia molta cosa de joc perquè no teníem tot el temps del món per assajar, no se considera com una producció com a tal, i el text era, o sigui, es limiten en uns 40-50 minuts. Aleshores, quan arriba l'oportunitat de dur-la aquí a Barcelona, s'ha de fer
una nova versió,
ja cuidar molt més els detalls, perquè ara sí que anem a allargar-la. Uh-huh. I reassajar-la i tot plegat.
I què vas sentir, Sebastià, quan la vas veure, perquè estàvem junts en aquell dia a l'estrena, quan vas veure la teva obra ja amb aquesta nova versió a Barcelona i tot plegat?
Sí, jo l'he vista ja aquesta darrera setmana 2 vegades i encara hi tornaré unes quantes. I la veritat, és una impressió immensa. Tant l'estrena a Barcelona com l'estrena absoluta que vàrem fer a Palma ara fa un any, per mi són viatges. Són viatges que em recorden el que ha passat en tots aquests 10 anys. Sí. Crec que l'espectador també hi pot trobar feliçment imatges que potser han quedat enrere i que per tant ens ensenyen que podem avançar, que podem evolucionar. Avança la ciència, uh-huh, avança la societat, avancen les converses que ens permetem tenir. I això és, és una de les respostes que he tingut més aquests dies amb alguns espectadors. Una sensació d'identificació, de jo també hi era, de jo també ho he viscut, o si no he viscut això, he viscut experiències semblants. Al final, el protagonista, el jove turmentat que interpreta en Lluís, és una persona travessada per la vulnerabilitat, que està en un moment complicat de la seva vida per molts motius, i crec que amb això moltes persones s'hi poden identificar.
I en el teu cas, Lluís, aquest personatge, aquest jove atormentat que no té nom, però la protagonista el definia com més marrano, tu com el definiries?
Jo crec que és una persona que s'està buscant, i jo crec que explica una cosa que veig que ja passava en el moment en què es va escriure la novel·la i que segueix passant, i que crec que és una cosa que ens defineix també molt com a col·lectiu, no? I és que quan no tenim una casa, no? O allà on naixem, o aquesta família biològica, no és un espai que ens acompanya en aquesta recerca, i arribem a una gran ciutat com Barcelona, els espais moltes vegades que trobem per descobrir-nos, on trobem iguals, on ens reconeixen, on podem experimentar, estan molt vinculats a la nit, a la festa, al consum de drogues, al sexe, sí, no? I crec que això és el que explica aquesta novel·la, i això.
Tots dos m'heu obert dos melons que apareixen en l'obra, i un d'ells és el tema de, clar, és una obra situada al dia que va morir David Bowie, que va ser el 10 de gener del 2016. Recordo un titular d'aquell mateix dia del Mundo que posava: David Bowie está en su mejor momento. Wow. El podeu recuperar, perquè és veritat. És...
Ostres!
Sí. I, clar, fas la fotografia del que suposava el col·lectiu LGTBIQI+, i passaven unes coses que, per sort, en alguns casos hem millorat molt. Un d'ells és en el cas del tractament de les ITS. Escoltem el que passa a l'obra.
Sí, m'ho fas la prova ràpida de sífilis.
Només sífilis.
Sí?
Només sífilis, d'acord. Has de fer un petit qüestionari abans. Com et defineixes?
Deixeu-me dir una cosa, que és un tràiler que és oficial, que no vaig anar amb una gravadora i anava allò de manera amagada. Però el que hem escoltat és una infermera tractant d'una manera déspota, Sebastià, si m'equivoco o no, em corregeixes.
Molt acurat.
Sí, molt acurat. D'una manera déspota. I crec que això ara, per sort... Això ara, per sort, no passa. No sé si teniu aquesta impressió, que ara els protocols són molt més acurats, són molt més... estan molt més professionalitzats i tracten molt més bé.
Sí, fins i tot es personal, ens xerraven l'altre dia, és personal que t'arrap, no? Saben perfectament el que hi ha, i saben que amb confiança, perquè al final el que volen és que tu els expliquis les coses realment que t'han passat, no que acabis inventant-te-les, perquè al final no et poden donar un tractament acurat.
Sí, també suposo que s'ha de fer primer una empenta, s'ha de legislar i s'ha d'empènyer a la gent que hi havia ja a la sanitat per començar a obrir espais. Avui en dia ja està molt integrat, hi ha gent que ja decideix... dedicar-s'hi, hi ha una voluntat, no? Llavors, es nota molt quan s'ha obert, no?
Sebastià.
Sí, jo hi estic d'acord, tot i que matisaria que això és sobretot en el sistema de salut públic, ja que en l'àmbit privat encara ens trobam de vegades en situacions que no estan tan avançades o sistematitzades, precisament per d'on venen els diners que sustenten aquests centres. Vull dir, jo mateix, a vegades, no molt recentment, però alguna vegada m'hi he trobat, i aquests protocols en l'àmbit públic ja estaven en marxa. Per tant, des d'aquí, trencar també una llança perquè aquests consensos s'escampin i siguin normalitat, perquè al final a l'obra un dels personatges li diu al protagonista el virus d'immunodeficiència humana, per exemple, el que el defineix és que és humà i que ve de les coses que feim els humans amb tota la naturalitat, com és, per exemple, desitjar i seguir aquest desig. Per tant, jo crec que això, aquests avenços que en l'àmbit públic, feliçment, hem aconseguit, haurien d'arribar a tots els altres àmbits, com no pot ser d'altra manera.
I en aquesta altra cara de la moneda, amb el que ara et referia, Sebastià, amb el tema de la serofòbia, que malauradament això sí que no ha canviat des del 2016, encara ara hi ha molta serofòbia. Només cal veure tots els comentaris que va rebre l'actor Eduardo Casanova quan va anunciar que faria el documental, el Sidosa, o fins i tot que també apareix en l'obra el tema de les redades que hi ha als locals d'ambient per part de la policia i que, bueno, que tampoc acaben de ser del tot acurades amb el tractament al col·lectiu LGTBIQ i més.
Sí, 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 totalment. Vull dir, com deia en Lluís abans, el protagonista de la novel·la i d'aquesta obra, d'aquest espectacle, és una persona que es busca en llocs que no sempre són els més amables, els més acollidors, i crec que era important que aquesta història retratés també els espais més hostils per tal de posar-hi el focus, per tal de prendre en consciència i sobretot de canviar-los en el futur. No farem cap spoiler sobre l'argument de l'obra, però el personatge viu un canvi, no direm cap on, però estic convençut que totes aquestes situacions, aquestes actituds, aquests espais que de vegades són hostils per les persones del col·lectiu, entre totes també els podem canviar.
Sense fer masses spoilers, una altra de les coses que li passa al teu personatge, Lluís, és el sentiment de culpa. Encara ara hi ha molts gais que tenen aquest sentiment de culpa pel fet de ser promiscus.
Sí, però precisament, i recullo això que també que estava dient el Sebastià, no? Crec que aquests espais, la nit, l'oci, aquest tipus de relacions íntimes i vincles que es generen entre persones del col·lectiu també ens defineixen d'alguna manera i han estat espais molt importants per empoderar-nos, per fer vincle, per identificar-nos. El problema és quan t'hi apropes perdut, amb necessitat, i llavors és quan potser pot també aparèixer la culpa, no? Si ens hi poguéssim adentrar o si anéssim senzillament per gaudir, per connectar amb el nostre grup, per respectar aquests espais que són sagrats i fins i tot tenen alguna cosa de ritual i ho han tingut, aquesta culpa desapareixeria, no? I podríem mirar-ho també d'una altra manera.
Clar, una mica una cosa és la promiscuïtat, direm, sana, no? Sent, el que tu deies, no? Sent conscients del gaudi, del respecte i de la responsabilitat també sexoafectiva, i una altra cosa és la promiscuïtat com a fugida, no? Com a necessitat de validació i de bueno, pues de un excés, no, com una necessitat de dopamina a través del sexe i del consum de cossos completament impersonal, no? També una mica d'això.
Estem parlant de l'obra El dia que va morir David Bowie, que es pot veure al Teatre Acadèmia fins al 31 de maig, i és una obra en la que hi ha un tema que sobrevola, que és el tema de la família. No apareix massa, però és clau, oi, Sebastià?
Sí, i tant, fins al punt que el dia que va morir David Bowie, més enllà d'aquest dia, i també aquesta investidura de Carles Puigdemont que citaves de manera sonora, al principi és també l'efemèride de la mort del pare del protagonista. Jo sempre he dit que la història del dia que va morir David Bowie és la història de moltes petites morts, i ho he dit amb una mica de conya, perquè en francès una petita mort també és un orgasme, no? Però és una història de moltes històries més petites que acaben, la del protagonista, però també la de la seva mare, la del seu pare, la de tantes amistats, tantes persones i tants amants que coneix i que de vegades no coneix del tot, però també el principi d'alguna cosa. I, per tant, aquest retrat és individual, parteix des d'un espai individual, però va cap allò col·lectiu.
Per què David Bowie? Què és el que et va fer agafar l'efemèride d'aquesta mort com a títol de la novel·la i com a eix d'aquesta novel·la?
Idò, em va interessar molt sobretot per l'univers que remet en Bowie, per la seva ambigüitat, pel seu caràcter contestatari, per la seva visió revolucionària, sempre futurista, sempre anant una mica més enllà que la resta d'humanitat, com el seu Starman, el seu home de les estrelles, i a més em permetia picar l'ullet amb una gran novel·la generacional de la literatura catalana de l'any 69, si no vaig errat, que és el dia que va morir Marilyn, de Terenci Moix, també, sí, que és un llibre que és un gran referent de la literatura queer catalana. Per tant, em permetia picar l'ullet a la tradició, a un cantant que sempre m'ha fascinat i que, a més, donava un altre cap a la història que en Pau ha sabut recollir molt bé.
I un altre dels temes que també el 2016 ja se'n parlava, però poquet, i ara ja està considerat com una pandèmia, és el tema del chemsex. Vull dir que també ho exploreu i el protagonista també hi juga en aquest sentit.
Sí, fins i tot vàrem estar discutint a sala d'assaig si havíem de canviar les drogues, que, o sigui, si havíem d'actualitzar-ho, i bueno, vam decidir que no, perquè al final el que passava era una cosa i ara en va ser una altra, però tothom pot dir, ui, clar.
Venim d'on venim.
Venim d'on venim, exacte.
I si fem aquesta fotografia, creieu que hem, el que deia jo abans de hem avançat molt però encara queda camí, quin balanç en faríeu des del 2016 fins ara? Va,
ostres.
Sebastià.
Ostres, doncs la veritat crec que ha canviat. És difícil llegir-ho en clau exclusivament positiva o negativa. Jo crec que sí que ha nascut aquest nou espai de socialització, en certa manera, que són aquestes festes amb chemsex o chills o warri chills, que també se'n diu. És un àmbit que conec poc. A mi m'agrada moltíssim anar a clubs de sexe, però no he anat a gaires chills, sincerament. Jo tornaria a la idea que dèiem abans, precisament, que és la de fer les coses des d'una consciència, des d'una salut, i no des de la mancança o des de contextos personals complicats, que és quan una persona es pot perdre. No vull fer aquí promoció de les drogues de cap de les maneres, però crec que les formes de lleure cadascú les ha de poder triar. Crec que, no diré que tot és sa en mesura, però tot és admissible, en certa manera, si es fa des d'una consciència i, sobretot, des d'un profund respecte a un mateix i a les altres persones.
Exacte, sí.
Sí. Jo crec que hi ha hagut un canvi clau i que crec que està passant, i és que ens estem adonant, i crec que és el camí, de que no és una qüestió d'orientació sexual, és molt més una qüestió d'identitats.
Total.
De rols de gènere, i crec que en realitat sempre ha estat així, però durant molt de temps hem enfocat el discurs cap al love is love, l'enamorar-se, i crec que té molt més a veure amb les identitats. Hi ha un gran grup d'identitats més dissidents, de persones amb expressions de gènere no binàries, hi ha tot un territori que encara necessita molta visibilitat. Crec que estem en aquest punt, i també ha passat una cosa, no? Que els homes cis gais, no? I vaig allà a la identitat, no deixen de ser homes i de reproduir estructures masculines normatives, no? Violències estructurals, que també té la norma i l'espai heteronormatiu, no? I crec que el que hem sex i tots aquests espais moltes vegades es reprodueixen aquest tipus de... Hi ha una masculinitat performàtica molt extrema, es generen... No?
Com amb els rols sexuals,
sí,
també.
Sí, i crec que si treballéssim molt més en la identitat, amb l'expressió de gènere, entendre les construccions que ens han imposat i així, obrirem camins molt més saludables pel col·lectiu. I crec que això sí que és una cosa que... Sí. Anem cap allà i crec que hem canviat. I que, hem
i que de cada vegada se'n parla més i de cada vegada les minories dins la minoria aixequen més la veu, no? I també diuen... Bueno,
i aquí som i aquí
existim. I que de cada vegada hi ha més, la informació està més a l'abast de tothom.
Ja estem acabant aquesta conversa, però abans, Sebastià, en el teu cas, que sé que ets una persona inquieta, què estàs preparant?
Doncs mira, estic preparant una novel·la que té molt a veure amb aquest espectacle, perquè la vaig començar a escriure arran de la impressió que em va causar veure la novel·la traduïda a escena. Llavors, és una història que no té gaire a veure amb el dia que va morir David Bowie, però sí que parteix d'aquest esperit de retratar aquelles coses més incòmodes, de plantejar una reflexió col·lectiva i sobretot de buscar també la diversió en els moments també complicats. Per tant, estic escrivint a partir d'això que la gent pot anar a veure aquests dies al teatre.
I en el teu cas, Pau?
Jo estic ara acabant la meva residència en el Centro Dramático Nacional, que he estat tota aquesta temporada com un dels autors residents. He posat es fosc en el meu text, estic molt content i bueno, tant de bo el puguem veure molt aviat en escena.
I tant de bo puguem veure't aquí una altra vegada parlant d'aquests nous projectes.
I tant.
I deixa'm a veure, ressarcir-me del malament que havia quedat amb en Lluís. Lluís, on et podrem veure properament, a part del dia que va morir David Bowie?
Doncs mira, jo, si m'he de fer promo, no parlaré de teatre. Estic aixecant un projecte personal, estic intentant muntar un orgull LGTBI com és a Menorca. Uh-huh. Aquest és el meu projecte principal i a el que dedicaré el meu temps a partir d'ara fins que ho fem. Així que faig un crit a la gent que sigui a Menorca el juliol, a la gent de Menorca a venir, ho estem aixecant amb moltes ganes, més ganes que diners.
Ja passa.
Sí. Mm. Però bueno, crec que és un projecte molt xulo, crec que Menorca necessita un espai com aquest, així que aquest és el meu projecte d'ara.
Pau, abans d'acabar, ja ens mantindràs informats d'això, que fa molt bona pinta. Pau, abans d'acabar, recordo quan el Daphnis veu venir aquí a parlar de Pols de Diamant, ens va dir que li agradaria que Pols de Diamant es pogués veure tot de pobles petits i tot plegat. Sí. Així va ser i va tenir molt èxit. Crec que el dia que va morir David Bowie també seria una obra que hauria d'anar per pobles petits.
Sí, totes les meves obres podrien anar...
Podrà fer gira.
Si realment se gira ara mateix, no està a les meves mans. Jo ja fa molt de temps que no faig la distribució dels meus espectacles, perquè si no tornaria completament boja. Però sí, endavant, qualsevol que ens estigui sentint, programadores, programadors del món mundial, aquí estem.
Sebastià Portell ha esmentat Starman, doncs mira, hem pensat, posa-la i ens acomiadem de l'equip del dia que va morir David Bowie, que és una obra que podem trobar al Teatre Acadèmia fins al dia 30, el diumenge 30, i és una obra que, a més d'en Lluís Febrer, podem trobar la Catalina Florit i en Xavi Frau. Pau Colla, moltes gràcies per passar pel Ja m'entens avui.
Gràcies a vosaltres, sempre.
Sebastià Portell, moltes gràcies també per atendre la nostra trucada.
Un plaer.
I Lluís, també, moltes gràcies per venir avui als Ja m'entens i també molta sort, molta merda també per aquest projecte d'orgull menorquí.
Pues moltíssimes gràcies per convidar-nos.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Escolta, que... Ja m'entens, amb David Ávila.
Ara us volem parlar d'un projecte molt innovador i que creiem que és més que necessari, aplicar la realitat virtual per lluitar contra la LGTBI-fòbia. En parlem amb la responsable d'innovació oberta de la cooperativa Suara, la Bàrbara Outeiro. Hola, Bàrbara, què tal? Com estàs?
Hola, David, molt bé. Encantada d'estar aquí i de poder compartir aquest projecte amb vosaltres. Moltes gràcies per convidar-nos.
No, al contrari, a vosaltres per haver fet un projecte que em sembla molt interessant i ara intentarem treure'n l'entrellat de tot plegat. Però abans, Bàrbara, com fem amb totes les persones convidades, us preguntem amb quins pronoms Vols que ens dirigim a tu?
Bé, gràcies per preguntar. Jo, bueno, estic còmode amb ella, la.
Doncs així ho farem i així ho respectarem. Ara ho explicàvem, un projecte de realitat virtual per combatre la LGTB-fòbia. Explica'ns una mica, en què consisteix?
Sí, mira, aquest projecte es diu Sota la pell LGTBI+, i consisteix en, bueno, en la creació d'un documental immersiu en 360. És produït amb l'empresa Bitools i està basat en testimonis reals de discriminació. Hem fet una triangulació experiencial, això vol dir que l'espectador o espectadora viu l'experiència des de tres perspectives: la víctima, l'agressor, l'agressora, i l'observador, observadora. I tot això, a posteriori, després de la visualització d'aquest documental, està acompanyat per una professional que el que fa és aterrar una mica el viscut, el que s'ha sentit, amb materials pedagògics perquè veritablement es pugui treballar l'empatia.
Mm-hmm. O sigui, són casos reals aplicats a la realitat mm-hmm. virtual.
Exactament, sí, sí, són casos reals, són experiències de testimonis, són situacions diàries que estan normalitzades fins a l'extrem i que es fan habituals. Aleshores, totes aquestes experiències les hem volgut aplicar en la realitat immersiva perquè es pugui viure, doncs, això, sota la pell, no? El nom, al final, no vol enganyar ningú, i és perquè des de l'empatia tu puguis posar-te en les sabates d'una persona a sota la seva pell per entendre, doncs, aquesta discriminació com es veu dia a dia.
Explica'ns una mica, Bàrbara, com se us va acudir aquesta idea de fer aquest projecte de realitat virtual?
Podríem dir que aquest projecte és un pas natural a la nostra trajectòria, eh? Neix d'aquesta necessitat de portar la nostra experiència en la defensa dels drets LGTBIQ+, al global de la societat. Hem vist que aquesta fòbia, aquesta LGTB-fòbia, és el tercer motiu de discriminació més denunciat a Barcelona i afecta greument a la salut mental, i per això vam decidir, doncs, fer un salt cap a la sensibilització ciutadana, però amb una eina innovadora, i tenim experiència amb la realitat virtual i immersiva, doncs, donant resposta a reptes socials d'aquesta manera. Hem treballat amb Bitools durant temps i estem molt contentes amb l'experiència, i sabíem perfectament que podia ser una eina molt, molt potent, perquè al final, més que la virtualitat i la immersivitat, el potent és l'empatia, no?, que generes a través d'aquestes tecnologies.
I explica'ns una mica, pels qui no us coneguin, qui sou els de la cooperativa Suara?
Som una cooperativa amb més de 40 anys d'experiència en l'atenció a les persones i oferim el que anomenem un producte de cicle vital, perquè estem des de que la persona neix fins al final de la vida. Tenim des de serveis d'escoles bressols fins a acompanyament final de vida amb pal·liatius, tenim des d'acció social, salut mental, sensellarisme, violència de gènere, justícia, gent gran, etc. Tenim un ampli servei, no?, a les persones. Però, a més a més, a part d'aquesta mirada més de servei, nosaltres ens considerem pioneres en implementar protocols de LGTBIQ+, perquè ho vam fer molt abans que la llei ho determinés. I a diferència d'altres empreses, el nostre protocol no només protegeix les persones treballadores, sinó que el fem extensiu a les persones que atenem en aquests serveis, tot i que per llei no estem obligades a fer-ho, eh? I a més, també tenim un protocol específic per a les persones trans.
I, Bàrbara, una de les preguntes que un es fa, clar, les lletres del col·lectiu LGTBIQ+, cada vegada són més àmplies, en aquest sentit, heu treballat les trames d'aquest projecte de realitat virtual per intentar copsar tota la diversitat i l'espectre del col·lectiu LGTBI?
Sí, la voluntat d'aquest projecte era co-crear-lo, i per tant per això estaven professionals i persones que han patit i que pateixen aquesta discriminació, i la voluntat era posar un eix transversal en tot el projecte, que era la interseccionalitat, i per tant aquestes històries reflecteixen el dia a dia de persones que han pogut dir la seva i han pogut donar la seva veu, però sobretot es volia creuar amb situacions que també són per nosaltres fonamentals i que són el racisme o el masclisme o la pobresa, i que creiem que havien d'estar en els relats d'aquestes persones. Per tant, realment sí, jo diria que el que s'ha posat com a consigna sobretot era la interseccionalitat.
I a partir de quan creieu que podrem participar o provar aquest joc de realitat virtual?
Doncs aquest documental, jo crec que després d'estiu ja tindrem un bon producte, però sí que és veritat, ara darrerament el que hem fet ha sigut fer un espai de cocreació, un espai de participació, on diferents, com et deia, professionals i persones que formen part de l'activisme més on donen més la seva veu i on realment fan tota aquesta defensa. També hi ha hagut altres entitats, altres associacions que han volgut participar donant també la seva mirada d'atenció directa, diària, etc. I aleshores amb aquest hackató, que va ser una gairebé 30 persones pensant quin tipus d'escenes eren les més adients, s'han recopilat aquestes escenes i ara B-Tools, que són les expertes en la creació i la producció del documental i per després fer la gravació respectiva, estan fent un destriatge una mica des de la mirada tècnica, què es pot fer, què no es pot fer, i per tant ara la gravació serà imminent en un parell o tres de setmanes i ja suposo que després passarem en una fase més de veure, bueno, quines coses s'han de modificar, com ho visualitzem, farem una pilot petita per veure que les persones que han participat estiguin a gust i d'acord amb el que s'ha fet, i després ja començarem a pilotar amb els nostres serveis i altres entitats.
Deixa'm demanar-te disculpes perquè he dit que era com un joc i no, és un documental i tot plegat, un documental en aquest sentit, i clar, volem ser curosos i demanar-vos disculpes. Mm-hmm. Clar, ara comentaves el tema de que us heu assessorat. També heu comptat amb persones del col·lectiu LGTBIQ i més. Amb qui hi heu comptat per assessorar-vos?
Sí, hem tingut el plaer de tenir, per exemple, la Fanny Vidal de la Fundació Enllaç. Sí. Hem pogut també tenir en Ferran Poca, president de la Cambra, LGTBIQ+, i del Pride Barcelona. Hem tingut també a la Lluïsa Fernández, de l'Observatori contra LGTBI-fòbia. Hem tingut aquest tipus de mirades que han sigut, la veritat, supernecessàries i fonamentals, i després hem tingut professionals al nostre dia a dia que estan atenent a persones de diferents perfils, de diferents edats, de diferents cultures, en diferents situacions, i que ens poden, bueno, tenen molt ben agafat el pols, el termòmetre social, per dir-ho així, de com està la situació i de quin nivell o gravetat està aquesta fòbia, no? I per tant, aquestes professionals veritablement han pogut participar i donar la seva veu. Després hi ha hagut persones professionals que senzillament han volgut donar la seva veu des del col·lectiu, i tot això s'ha dinamitzat i és on hem pogut crear aquestes escenes de testimonis tan reals.
Llavors, és un documental amb el qual després hi podrà... En què consistirà això?
Aquest documental al final és un documental real, no? Tu estàs amb les ulleres virtuals, et fiques les ulleres virtuals i el que pots veure és, des d'aquesta triangulació que deia, des de tres mirades, o sigui, són com tres escenes diferents, però en realitat és la mateixa escena, però viscuda i mirada des de tres perfils o posicions diferents de l'escena, no? Com et deia, des de l'agressor-agressora, des de l'observador-observadora o des de la persona que ho pateix. I aleshores aquest documental el que farà és veure aquestes escenes, que encara no podem dir quines perquè encara s'estan fent aquest triatge, però són escenes quotidianes, són escenes que al final hem acabat normalitzant, i això es va poder veure i observar en la hackató, de com al final s'han acabat normalitzant qüestions i o maneres de fer o dinàmiques que en cap cas ho han de ser, no? I aleshores aquestes escenes el que faran serà posar en evidència aquesta situació des d'aquesta triangulació.
Uh-huh. I teniu constància de que hi hagi un projecte d'aquestes característiques a altres llocs? Ho dic perquè a mi no em sona, eh?
Sí.
Digues.
Bueno, no, justament d'aquesta temàtica no, però sí que m'agradaria molt posar a sobre la taula, no?, empreses com per exemple B-Tools, amb qui hem fet aquesta col·laboració, que porten molt de temps treballant aquest tipus de projectes on utilitzen la tecnologia, però en realitat el que més fomenten és l'empatia i és a través de la canalització de tecnologia. Aleshores, a més ja havíem treballat un projecte molt, molt potent que va ser les violències de gènere i va donar molt bon resultat, i aquí és on vam veure que havíem de continuar treballant plegades, i vam tenir molt, bueno, amb dues parts teníem molt, molt present que la següent cosa que volíem treballar era això, i per sort en el marc d'una subvenció pública del Departament de Feminismes i Igualtat, una en concret que es diu COSIFE, vam poder fer aquest projecte.
I a partir de quan creieu que podrem començar a veure aquest documental i a participar-hi?
Jo crec que després d'estiu començarem a donar alguna notícia i, per descomptat, abans de que finalitzi l'any, ja tindrem espais on poder fer-ho. Sí,
I Bàrbara, com arribarà la gent? En el sentit de que anireu a escoles, instituts, centres educatius... En aquest sentit, com ho poden fer per posar-se en contacte amb vosaltres i que pugui arribar aquest projecte a més llocs possibles?
Sí, la voluntat és, o sigui, dintre del marc d'aquesta subvenció ja tenim ficat dintre del nostre pla de seguiment, per dir-ho així, que arribarà a una vintena de serveis, no únicament d'Esquara, sinó també de l'administració pública, biblioteques, festivals culturals, o sigui, ja tenim emmarcat diferents espais on es desenvoluparà, però després, si hi ha altres entitats o altres instituts, empreses, qui ho consideri, vol utilitzar aquest tipus de documental o aquest tipus de servei, perquè no només és un documental, és el servei també a posteriori, no? Aquest espai de cloenda, de reflexió, per posar en comú com s'ha viscut, perquè al final també és una posar en comú grupal, no és ni individual. Això, no? Nosaltres el que farem serà oferir-ho en unes condicions molt accessibles, perquè és la nostra manera de fer les coses. Al final som una cooperativa proveïdora de serveis socials i, per tant, es poden posar en contacte directament amb Bituls o amb Suara i els donarem tota la informació que tinguem en aquell moment.
Pau Vallvé en aquesta cançó que no hi ha paraula més bonica que nosaltres. I a mi se m'ha acut una altra, i és que crec que una de les paraules que tenim i que també és preciosíssima és la paraula respecte. I si aquest projecte ajuda a fomentar-la, doncs molt millor. Hem parlat del projecte Sota la pell i n'hem pogut parlar amb l'ajuda de la responsable d'innovació oberta de la cooperativa Suara, la Bàrbara Outeiro. Bàrbara, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I enhorabona, perquè crec que fa molt bona pinta aquest projecte i esperem poder veure'l i poder, bueno, endinsar-nos en tot això i que serveixi també per poder erradicar la LGTB-fòbia.
Estic segura, el compartirem amb vosaltres també.
Ossos, nútries, unicorns, flamencs roses, gavines i altres bèsties de ploma. Ja m'entens. Els dimarts, al podcast de Catalunya Ràdio i a catradio.cat amb David Ávila.
Yo vengo de regreso.
La idea mía de salir fue por problemas socioeconómicos y políticos del país.
Me agarró migración y ellos me dijeron que si no les daba dinero, me regresaban.
Fue muy difícil que te saquen de tu casa a la fuerza. Y decir, no puedes vivir acá por ser una chica trans.
El cineasta Adrián Silvestre acaba d'estrenar Cobijo, un documental on mostra a un grup de persones com conviuen en un centre, un refugi per persones del col·lectiu LGTBIQ+ a Guatemala. Un documental preciós que ja es va poder veure al Docs i, per parlar-ne, comptem amb el mateix director, l'Adrián Silvestre. Hola, Adrián, què tal? Com estàs?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Bé. Tercera pel·lícula que també presentes avui al Ja m'entens. Ens costa que vinguis a l'estudi, Adrián?
Ja, la quarta ja serà una cita obligatòria.
Va, aviam a veure si és veritat. Però, mentrestant, anem a parlar de Cobijo. Però, també abans, a totes les persones que passen pels amantents, us demanem amb quins pronoms vols que ens dirigim a tu, Adrián?
Pues él.
Doncs així ho farem i així ho respectarem. Adrián, després d'aquell documental també que va ser fantàstic i que mostraves la relació amb el teu pare, ara has fet un pas més i has estrenat Cobijo, on reflecteixes un grup de persones refugiades LGTBIQ+ a Guatemala. Com sorgeix la possibilitat de fer Cobijo?
Pues partir d'una proposta inicial per part de dos ONGs de Cataluña, Asamblea de Cooperación por la Paz, y a Cati, que, bueno, más que un encargo, me invitaron a pensar con ellas una posible idea de documental que reflejase alguna de las realidades por las que está pasando la comunidad LGBTQ+ en Centroamérica. Dentro de ese tema tan amplio y tan inabarcable, pues estuvimos como unos meses investigando qué tipo de historia podría ser contada, que también tuviese cierta sintonía con el tipo de cine que hago yo, que bueno, sí que es siempre como mucho más íntimo, más cercano y más casi más cercano a la ficción, te diría. Entonces, investigando, di a parar con este espacio gestionado por la Asociación Lambda de Guatemala, que viene a ser un refugio dirigido únicamente a personas de la comunidad, a quienes dan, pues esto, ¿no? Un cobijo temporal y también asesoramiento y seguimiento mientras están solicitando su estatus de refugiadas y asilo político en otros países de acogida. Entonces, me interesó mucho, ¿no?, cómo retratar este limbo vital de ciertas personas que ya tienen como una carga enorme, ¿no?, por esa mochila que van cargando desde que salen de sus países de Sudamérica, algunas, y han cruzado a duras penas pues todo el continente hasta ser deportadas al tratar de estar en Estados Unidos y acabar allí, ¿no? Y entonces la película pues recoge ese momento, ese lapso de tiempo donde uno o una necesita parar, reencontrarse, reconstruirse y poder decidir cualquier que sea el siguiente paso de su vida.
A Cobijos podem veure la història de Chanel, Madai, Rosmer i la Victòria, entre d'altres. Et va ser fàcil poder contactar amb aquestes persones?
Fue muy difícil mientras estaba en España tratando de investigar, como te digo, pues a través del teléfono, de Skype, de WhatsApp. Fue muy fácil el acceso a instituciones, ONGs, activistas, expertas en el tema, pero era prácticamente imposible dar con personas concretas, con nombres y apellidos, que estuvieran viviendo en primera persona este fenómeno migratorio. Pero una vez ya estuve allí en Guatemala y ya me dieron acceso al espacio, esa misma noche las conocí a todas a la vez y bueno, fue un flechazo, quiero pensar que recíproco e instantáneo, y a partir de ahí ya nada, a las 48 horas ya estábamos empezando a filmar.
Adrián, estem parlant, en aquest cas, de persones que són molt fràgils. De tot aquest grup, què diries que tenen en comú totes aquestes persones?
Bueno, es curioso, ¿no?, este concepto de fragilidad. Yo creo que fragilidad es la situación y el contexto en el que se encuentran ahora mismo y la vulnerabilidad a la que están expuestas cuando no tienen nada. Pero para mí no son frágiles, son mucho más fuertes que yo mismo, y es lo que admiro y lo que me hizo también como entender desde qué lugar quería retratarlas, ¿no? Desde esa resiliencia y desde esa fortaleza, que creo que es lo que las cuatro tienen en común, mucha fortaleza y muchas herramientas para sobrevivir que la vida les ha ido enseñando.
Sí, de fet, una de les protagonistes diu: hem de ser fortes, resilients, preservar la memòria i ajudar a les persones que vindran. Va ser un dels moments preciosos que es veu a totes les protagonistes en una foguera i clar, és una de les coses de dir: ei, la memòria és molt important per saber d'on venim i també per saber cap on anirem.
Claro, para mí este era un momento fundamental porque a pesar de parecer un encuentro fortuito, que obviamente yo provoqué, ¿no?, para el propio documental, era importante que estas cuatro personas que habían viajado solas, siendo tan jóvenes y se habían conocido de nuevo de manera fortuita en este espacio, entendieran que lo que les está ocurriendo no es un caso aislado y que hay todo un pasado que la comunidad ha ido forjando y habrá todo un futuro de personas que vendrán detrás, y es importante entender la memoria, es importante abrazarla, porque eso es lo que nos va a mantener unidos y fuertes, ¿no? Y es verdad que hubo un antes y un después de ese encuentro que se produjo allí en la zona de la selva, ¿no?, de Carchá.
I fa poc aquest documental Cobijos es va poder veure al DOCS, al Festival DOCS, i l'Adriana Martín, a Núvol, ha fet una crítica preciosíssima que diu que en les entrevistes t'acostes als protagonistes sense vulnerar-los. I clar, també penso que fer que aquestes persones s'obrin i fer que et parlin amb aquesta franquesa té el seu mèrit.
Bueno, pues gracias. A ver, yo creo que esto en términos de metodología va mucho más allá de esta película. Yo, mi manera de entender el cine es esa, ¿no? Un proceso participativo donde también me tengo que acercar y también tengo que mostrar mi propia vulnerabilidad y sentirme como un confidente, como un amigo, durante el tiempo que dure ese proyecto, y ojalá que para el futuro y para siempre, ¿no? pero sí que es verdad que es, para mí es la única manera de retratar lo íntimo, ¿no? O sea, situarte ahí y confiar en ellas y dejar que confíen en ti.
Aquest documental posa un fet de relleu, una cosa que crec que quan parlem d'immigració hem de recordar la situació precària que ha vingut totes aquestes persones, no? Però sobre si li afegim el tema de les persones queer, el tema de les persones trans i tot plegat, encara fa que se'ls vulnerin molt més els seus drets, tant en el seu país d'origen com en el país on volen anar, que en aquest cas era Estats Units.
Uh-huh. Sí, bueno, aquí queríamos incidir en un tema muy concreto, ¿no? Que de hecho ahora en este momento sociopolítico donde el clima es tan complicado y cada vez se difunden más los discursos de odio, pues habrá quien piense, bueno, ¿y por qué tiene que haber un refugio que solo acoja a personas de la comunidad LGBTQ+, ¿no? ¿Por qué no acojan a cualquier migrante? ¿Qué nos hace diferentes? ¿Qué hay que nos atraviese a todas y a todos, ¿no? Y eso está ahí, eso basta con conocerlas, hablar, entender esa realidad para verlo, no es casual que las dos chicas trans que hay en la película hayan sido extorsionadas, amenazadas y hayan tenido que huir de sus países de origen. La violencia es una constante que muchas veces empieza en la propia familia, ¿no? Lo que ellas llaman el primer látigo. Ya siendo menores de edad ya tienes que salir de tu casa y esto es algo que a otras personas que llevan una vida más normativa pues tendrán otros problemas, pero no se enfrentan a este concreto, ¿no? El rechazo constante, la transfobia, también en el caso de Madai, ¿no? Que es una mujer lesbiana que también, siendo muy joven, es obligada a casarse con un maltratador, ¿no? Pues al final hay toda una serie de cuestiones que si no resuenan y que se van repitiendo una y otra vez.
Clar, en el cas de Malai també hi ha un fragment preciosíssim també que diu que li agradaria trobar-se o una altra noia que hagués patit el mateix que ella perquè així es poguessin curar totes dues. I, deixem fer un petit spoiler, hi ha una petita desfilada de misses i crec que em sembla també una delícia de moment, i també el moment del bany, i et comento aquests dos fragments perquè es mostra la felicitat que destilen aquestes persones, i sobretot també en el tema del bany, en el tema dels quals els cossos, normalment el tema dels cossos trans i tot plegat, també és allò de buscar un espai segur, i normalment, clar, tot el que és a l'aire lliure i tal, les persones trans estan més desprotegides, i aquí no, ho viuen totalment amb un alliberament i sense complexes. Què en penses?
Sí, y además en este caso el río tiene una carga simbólica en la película, ¿no? Yo cuando las conozco, y que además la peli se ha hecho por orden cronológico, lo primero que me cuentan después de esa ruta migratoria tan, tan horrorosa y tan traumática es que el río no es un espacio natural por donde fluye el agua y donde podemos tener un uso recreativo. Es un lugar, es un infierno para ellas. Ellas en el río han visto gente morir, han temido por sus vidas, o sea, y todas lo decían, no voy a volver a cruzar un río en mi vida. Pero conforme avanzaba el proyecto, yo pensaba, qué bonito sería que en este viaje que vamos a hacer hacia el norte pudieran de repente ver el río con otros ojos y celebrar la vida y bañarse. Y es algo que, bueno, yo lo dejé caer y que ellas de repente en este estado ya de recuperación quisieron hacer, y para mí es precioso, no solo por lo que se ve, sino por lo que es entender también que es la primera vez que se bañan en ese río simplemente para disfrutar y para liberarse y para perder ese miedo que habían tenido almacenado tanto tiempo.
Ara, en quin punt es troben les protagonistes?
Bueno, están todas separadas ya. Iris Victoria consiguió asilo político en Canadá, fue la única que pudo hacerlo. Rosemary también está bastante bien, ha encontrado trabajo en Guatemala y se está reagrupando con su familia y de momento va a permanecer allí en el país. Chanel está también en otro limbo temporalmente en Costa Rica, sin saber muy bien cómo va a hacer en el futuro. Y Madai permanece en Guatemala, ha vuelto con su familia a su ciudad natal. Pero bueno, de momento está segura y está contenta también.
Abans d'acabar aquesta conversa, Adrián, m'agradaria també posar en valor la tasca que porten a terme entitats com ACATI, que ajuden les persones refugiades del col·lectiu LGTBIQI+, en el nostre territori.
Sí, desde luego. Por ejemplo, en Docs Barcelona nos preguntaba, ¿no?, en los coloquios, pero ¿cómo es que no tenemos espacios así en España? ¿O cómo puede ser que esto ocurra en Guatemala? ¿Y aquí qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué instituciones están desempeñando esta labor? Y a Katy, que tuve la suerte de que me acompañaran en todo el proceso y que estuvieran también ahí en el coloquio, pues bueno, pudo también compartir información de toda esta labor que están desempeñando. Ahora mismo tienen más de 11 viviendas en toda Cataluña donde dan alojamiento también a personas migrantes de la comunidad, y de nuevo lo hacen con unos recursos muy limitados, con muchos voluntarios, y bueno, con muchísimos esfuerzos que a veces son invisibles y que es importante también difundir.
I Adrián, ara en dèiem, no hay, hay cuatro sin tres. En aquest sentit, quin projecte estàs preparant? Què tens entre mans?
Bueno, esta es la quinta. Lo que pasa es que en Jam Entens hemos hablado de tres películas. Pero este es mi quinto largometraje y nada, ya estoy trabajando en el desarrollo y escritura del sexto, que esta vez será un híbrido entre documental y ficción y sobre el que no puedo dar muchos detalles porque las productoras no me así me lo piden. Pero bueno, si todo va bien, en breve estaré volviendo a rodar.
Avui hem comptat amb el realitzador Adrián Silvestre, el director de Cobijo. Adrián, saps si Cobijo es podrà veure aviat a alguna plataforma o a cinemes o a festivals?
Espero que sí, pero será más adelante. Ahora mismo vamos a unir todos nuestros esfuerzos para que la película siga haciendo festivales y a partir de ahí, claro, lo siguiente será alcanzar la mayor visibilidad que podamos y que mucho público la vea.
Doncs, Adrián Silvestre, moltíssimes gràcies per atendre'ns. També deixeu-me agrair a la Rosa Silloé que ens hagi acompanyat avui a la part tècnica. I si parlem de refugis, i si parlem d'espais segurs, i si també parlem de gent que lluita també contra la LGTB-fòbia, jo avui vull enviar una forta abraçada al nostre company Xavi Salvà i esperem que aviat el puguem tornar a tenir aquí a la ràdio amb nosaltres. I a vosaltres, dir-vos un parell de coses. Que podeu escoltar aquesta i altres entregues del Ja m'entens al web i a l'app de Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT i a les diverses plataformes de podcast. I que, si voleu, ens escoltem la setmana que ve perquè, bé, Ja m'entens.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.